Passi, si us plau. Prengui lloc. Té alguna cosa a dir? Ara és el moment. Està al fil directe. Els dimecres, la gent de la política de casa nostra ve a partir de la una per parlar del territori, de l'actualitat, del que t'interessa saber, perquè tu també preguntes.
Fil directe.
Cada dimecres, a la una del migdia, a l'hora Móra d'Ebre. A Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Temps d'obrir com cada dimecres en aquesta hora els micròfons de la ràdio, el fil directe avui per parlar de l'actualitat de Móra d'Ebre amb el seu alcalde, amb el senyor Joan Pinyol. Senyor Pinyol, benvingut de nou a la ràdio, què tal?
Aquí estem, disposats a intentar respondre tot allò que ens pregunteu.
Déu-n'hi-do quin munt de temes que tenim sobre la taula.
Sempre n'hi ha.
Tenim poc temps, així que anem per feina i si li sembla comencem amb el que és, sens dubte, la bona notícia, que s'ha de començar parlant de bones notícies també d'aquesta setmana. Avui li fiquem música al fil directe. Sap què és aquesta música, senyor Pinyol? Que juguem molt a les bandes sonores aquí a la ràdio.
Bueno, haig de confessar que ho sé perquè ja estic plenament immers aquests dies amb la qüestió, si no, probablement no m'hagués sabut, també vull ser molt sincer.
És una marxa fúnebre que Mariano San Miguel va composar per Julio Antonio quan va morir i avui hem de parlar amb ell perquè aquesta setmana han tingut molt bona notícia. S'han posat en marxa ja els actes del centenari de la seva mort, que es compleix l'any vinent, l'any 2019, i ahir ja vam tindre aquesta exhumació de les restes que ja estan preparades per arribar al cementiri de Móra d'Ebre la setmana que ve, senyor Pinyol. Un somni fet realitat.
Bueno, la veritat és que ha estat un any i mig de moltes gestions i de moltes de molt papeleo, hem tingut de fer moltes coses perquè això fos possible, però la veritat és que sí, que se n'ha sortit i jo ahir mateix estava a Madrid, a les 12 del migdia estàvem al cementeri de l'Almudena i vam fer l'exhumació. La veritat que és una experiència realment increïble, jo no, clar, lògicament no m'havia trobat mai una situació aquesta d'així i no deixa de ser una experiència absolutament atípica, no? Però bé, la veritat és que l'exhumació va anar molt bé, van aconseguir treure el cos de la seva mare, que estava enterrat damunt d'ell, i a posteriori doncs, es va treure les restes del cos d'ell. Ahir vaig dir que, curiosament, estaven més ben conservades les restes del cos de Julio Antonio que les de la seva mare, tot i que d'un fa 100 anys que està enterrat i l'altre 80, no? Mm-hmm. Però tot i així, la caixa de Julio Antonio era una caixa extremadament molt més bona, molt més luxosa, estava envoltada amb una tapa de zinc i, per tant, doncs, això ha contribuït a que les restes se conservin millor i, de fet, en vam treure moltíssimes més que de la seva mare. Bé, tot això va estar després degudament encapsat amb uns ataúds ja fetes a mida per aquestes qüestions i ara estem pendents de que aquesta setmana desmuntin tot el que seria el monument de la seva tomba i un cop estigui desmuntat doncs traslladaran les restes i aquest monument fins aquí a Móra d'Ebre i llavors el que ens van dir és que ens confirmarien la data d'arribada però que sí que seria la setmana que ve, no ens podien dir si dimarts, si dimecres o si dijous, però que un d'aquests tres dies doncs tindríem les restes aquí. Per tant, home, és una satisfacció, la veritat. Jo penso que finalment doncs, que Móra d'Ebre pugui recuperar les restes d'una persona tan insigne com va ser Julio Antonio i que va significar tant, perquè quan vas a bussejar una mica la vida de Julio Antonio, te dones compte que va ser una persona que, tot i la seva curta vida, va tenir una influència importantíssima.
Va ser brutal. Si hagués viscut més anys, va morir molt jove, on hagués arribat Julio Antonio, amb el que va aconseguir amb aquesta curta trajectòria. Bueno, contents per això i suposo també que del que dèieu l'altre dia, la presentació que vau fer la Diputació de Tarragona, aquest centenari, és que també es vol posar en marxa aquest Museu Julio Antonio, del que n'ha parlat moltíssimes vegades. Ja es té lloc ferm per a ubicar aquestes obres.
Hi ha un compromís per poder adquirir un immoble d'aquí de Móra d'Ebre que pugui encabir això, però no he pogut fer-lo encara realitat al 100%. Però he de dir que en aquest sentit estic molt satisfet perquè la veritat és que, com tu comentaves, jo vull aprofitar també el que em brindeu els micros de Ràdio Móra perquè les coses s'han de dir tal com són i jo vull felicitar i vull donar les gràcies d'una manera especial a la Diputació de Tarragona, no? Perquè la veritat és que sense la Diputació de Tarragona i sense el Museu d'Art Modern de Tarragona difícilment haguem pogut dur a terme tot això que estem duent a terme. La col·laboració ha estat inestimable, no només des d'un punt de vista econòmic, que també, sinó també des d'un punt de vista logístic i de treball a l'hora d'aconseguir tota aquesta qüestió. Per tant, doncs, jo vull agrair públicament a la directora del Museu d'Art Modern de Tarragona, la col·laboració, i com no la Diputació. I per altra banda, també vull posar de relleu el fet de que el seu únic familiar viu, no?, que és en Víctor Viladric, doncs també ens ho ha facilitat molt. Aquesta setmana en Víctor Viladric serà aquí a Móra d'Ebre. Vam quedar que segurament que dijous vindria aquí a Móra d'Ebre i la tindríem personalment a l'Ajuntament. I també doncs, la predisposició per part de la família propietària de la tomba, no?, la família de Gregori Marañón, doncs que la veritat és que també ens ho ha posat bé, ens ho ha posat molt fàcil regalant-nos la tomba i deixant-nos doncs, fer tot aquest... Per tant, home, jo crec que ha sigut una conjunció d'astres que s'han posat tots de cara i que ho han permès. Per tant, vull pensar que si això és així, tant en quant puguem fer efectiva la compra d'aquest edifici, jo penso que aquest museu serà una realitat. Un museu que, d'altra banda, va començar pensant en Julio Antonio, però que després parlant, jo penso que aquestes coses, sobretot aquestes coses, cal fer-les molt de la mà de la gent que n'entén. Jo soc un home fet en la matèria i, per tant, no puc determinar exactament l'abast d'això, no? Però, en tot cas, sí que, després de consultar entitats locals i gent experta en la matèria, la pròpia directora del Museu de la Moderna de Tarragona, tothom coincideix en que cal redactar doncs, un projecte museístic adequat i que seria una llàstima que si Móra d'Ebre fa això, doncs no tingués en compte altra gent, no? Com pot ser Mani, com pot ser, en fi, tota la sèrie d'escultors que
n'hi ha molts,
Salvador Costa, sí. En fi, tota una sèrie d'escultors que hi ha a Móra d'Ebre. Per tant, la idea seria fer algo una mica més ampli que només el Museu Julio Antonio. Hi hauria, lògicament, una planta dedicada en exclusivitat a Julio Antonio, però després també hi hauria un altre espai dedicat a tota la resta d'escultors morencs, perquè, com diuen, jo sempre dic el mateix, com diuen els que n'entenen més, sembla ser doncs, que Móra d'Ebre el fet d'estar al costat del riu va significar que en aquella època la gent doncs, jugava molt a la vora del riu i tenia una certa facilitat de jugar amb el fang humit i això doncs diuen els que més o menys entenen que podria ser un dels motius pels quals Móra d'Ebre hagués tingut tants artistes, no? Perquè la facilitat de modelar el fang doncs d'alguna manera va engrescar tota aquesta saga d'escultors doncs, a fer això. Per tant, tot això...
Ara això ja no passa, senyor Pinyol. Ara
perquè
juguem massa
ara,
amb els mòbils.
Ara juguem amb els mòbils, amb les tablets, i això és una pena. La veritat és que és una pena. I igual que tampoc no hi ha espais per jugar a pilota, és una de les coses que també preocupa molt, perquè tot arreu tenim cartells per no jugar a pilota, i la canalla ha de jugar. La canalla s'ha de pelar els ginolls, i la canalla ha de tenir un tracte diferent del que tenen avui. Però bueno, penso que aquestes coses hi estem treballant i jo penso que les aconseguirem, tot i que no és només un tema d'administració, jo penso que a casa se n'ha de fer molta de feina. A casa és la principal escola i si els pares els pares som els primers que hem d'estar posant el punt sobre els nostres fills i intentant doncs, que potser no estiguin tant a la tablet i no estiguin tant amb el telèfon i que facin altres coses, no?
Ja que hem fet cap a l'escola, ha avançat molt bé, a bon ritme, aquestes obres del Lluís Vinyes i ja està acabada aquesta coberta, no? que finalment la Generalitat doncs, ho va aprovar i ha entrat en aquesta segona fase de forma primordial, a més, s'ha fet primer.
Bé, la veritat és que sí, jo no sé el motiu del per què se li ha donat prioritat en aquest tema, però en tot cas em sembla perfecte, perquè la veritat és que el centre doncs, no disposa d'un espai massa gran per poder fer educació física i, per tant, doncs, els dies en què hi ha una mica més de complicació climàtica, penso que això és d'agrair. Però sí, satisfets de que després de 3 anys bons batallant sobre aquest tema, ens n'hem fet un fart, t'ho asseguro, ens n'hem fet un fart d'anar a la conselleria, una conselleria que, a més, com tu saps, ha passat i ha patit nombrosos canvis de conseller en molt poc temps i, per tant, doncs, això significa tornar a començar des de zero, tornar a explicar-ho tot una altra vegada. I en aquest sentit, doncs, la veritat és que estic satisfet que finalment aquesta obra sigui una realitat i que empalmin ja de forma immediata amb la remodelació íntegra de l'edifici, que això sí que fa falta, fa moltíssima falta, i que probablement doncs, cavalcarà un curs amb l'altre. Serà una mica de molèstia, jo ho entenc pel professorat i pels nens en especial, però hem de prendre una mica de paciència perquè això significarà doncs, que a partir de que tot això estigui acabat i enllestit, tindrem un col·legi modern, un col·legi adaptat i un col·legi d'alguna doncs, manera com crec que es mereix a la canalla de Móra d'Ebre, no?
Un tema que li pregunto sempre, però és que és obligat, és la meva obligació, la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. És un tema que sé que li preocupa personalment, n'hem parlat moltíssimes vegades dins i fora d'aquesta emissora. Anem a recapitular una mica els nostres oients. A l'abril d'aquest any passat, d'aquest any que hem deixat enrere, s'havia de fer el canvi de gestió. anem tard. L'altre dia, amb una entrevista al senyor Xavier Pallarès, que van fer conjuntament les dues emissores de la cadena Ser a les Terres de l'Ebre, el delegat explicava que s'està treballant amb la creació d'aquest macroconsorci ebrenc, amb el Verge de la Cinta com a hospital central del que en dependrien la resta, entre ells el de Móra d'Ebre, i justament dissabte arriba la visita també del president de la Generalitat, Quim Torra. Es va reunir amb vostè, es va reunir també amb membres del comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i va dir que s'havia d'arreglar, que s'havia d'estar per l'Hospital del Territori i sobretot pels serveis que oferia, no? Que no havíem de ser ciutadans de tercera aquí. Què hi té a dir vostè de tot plegat?
Bueno, comparteixo al 100% el plantejament del president. La veritat és que jo tenia la meva agenda personal la possibilitat d'estar 10 minuts amb el president sol al despatx per poder explicar allò que necessitava i bueno, hi havia tres temes. Dels tres temes, un el primer era l'hospital, el segon era l'hiport nocturn, i per tant doncs, et pots imaginar que no vaig badar, i en aquest sentit vaig fer una mica una exposició de tot plegat per posar-lo en antecedents, sobretot pel que entenc que és una injustícia flagrant, no? Que és el fet de que doncs, Gecosa, que és l'empresa que gestiona aquest hospital, doncs, tingués un fons de reserva de 8 milions d'euros que s'ha anat derivant de manera descaradíssima a l'Hospital Sant Joan de Reus. Si això hagués estat, s'hagués fet en una situació en la que l'Hospital de Móra d'Ebre doncs, tingués totes les seves necessitats cobertes i tingués totes les seves situacions més o menys establertes, que els treballadors haguessin cobrat les DPOs, que haguessin tingut tota una situació normal, diguem, de normalitat absoluta, jo no hi diria, no tindria res a dir, perquè si l'hospital està funcionant i està bé d'inversions i els seus treballadors estan degudament remunerats, doncs no hi ha res a dir, no? Però la veritat és que no és aquesta situació i això és molt preocupant. És molt preocupant perquè, com tu molt bé dius, a l'abril s'acabava la concessió i jo ho sento molt, però és que no puc dir una altra cosa, perquè és que si dic una altra cosa mentiré i el més calent està a l'aigüera. Jo no en sé res, vull dir, reclamo, me faig un tip de reclamar als serveis territorials de salut, me faig un tip de reclamar a la conselleria, vaig demanar una visita a la consellera i no em va rebre, va decidir que em rebrés el director del Servei Català de la Salut, que ho agraeixo molt i que em va rebre i que em va tractar molt bé, però que tampoc ho va avançar. No? I en aquest sentit jo també li vaig dir l'altre dia al senyor Xavier Pallarès, que a mi em sembla molt bé amb tot això d'este consorci sanitari i tal, però anem a pams. I el primer és el primer. I el primer és l'Hospital de Móra. Per què? Perquè és la primera cosa que s'ha de resoldre. No sabem encara quina situació estratègica comporta la incorporació d'altres hospitals en tota aquesta situació, perquè cadascú ha de fer encara el seu examen de consciència interior, per dir d'alguna manera o altra. Sí. No? Però l'Hospital de Móra ja ho ha fet tot això. L'Hospital de Móra ja ho ha fet i, a més, té una gestió caducada. Per tant, aquesta empresa de l'Ebre Salut, el compromís que en mi va adquirir el conseller Comín en el seu moment, era que sí que se posaria en marxa de seguida. Per tant, això s'ha de fer. I en una primera instància, aquesta empresa el que ha de fer és gestionar l'Hospital de Móra. Si després aquí han d'intervenir altres hospitals del territori, perquè això, des d'un punt de vista territorial i des d'un punt de vista de funcionament global, ha de ser així, doncs ja en parlarem, i no dic que no, ja en parlarem, si segurament que trobarem una fórmula perquè això sigui bo, inclús per tots plegats, i que possiblement hi hagi un intercanvi d'experiències i d'actius entre hospitals. Però avui per avui això no és necessari. Avui per avui el que és necessari és que l'Hospital de Móra tingui una gestió adequada. I això no es produeix. I a mi jo em començo a cansar. Me començo a cansar perquè aguanto, perquè crec que és el que toca, perquè hem passat un 155 que ha deixat la gent en una situació molt complicada, però ja estan passant molts mesos i començo a pensar que això pot anar més ràpid. Per tant, estar aquí pot oler, ¿vale? Però no deixarem passar gaires més dies. Eh? Vull dir, tenim accions preparades i, per tant, des de l'Ajuntament, com a mínim tenim accions preparades i des de l'Ajuntament serem ferms en aquest tema i anirem fins on faci falta. I sí que en els tribunals...
Quin tipus d'acció? Els tribunals mateix?
Bueno, no sé, nosaltres entenem que això no té cap tipus d'explicació. I si hem d'anar als tribunals, hi anirem.
Bé, doncs, me sembla que li seguiré preguntant amb més fils directes i més entrevistes sobre la gestió de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, perquè no li preocupa només a vostè mateix, sinó a la ciutadania en general del territori. Anem a altres temes perquè parlem del president de la Generalitat, el senyor Torra, que va venir justament per a inaugurar aquesta nova passera, aquest pont de ferro sobre el barranc de Faneca que uneix el Passeig del Pont amb l'illa de Saurí. Ja tenim un tram més de façana fluvial.
Tenim un tram més de façana fluvial, efectivament. Tenim un tram més que, a més, ens ha sortit molt bé perquè ha estat finançat en fons europeus i, per tant, això doncs, ens dona una tranquil·litat de que hem dedicat molt pocs recursos locals a poder fer aquesta feina. I ho explico així perquè hi ha gent que m'ha preguntat, no?, com s'ha fet aquest tema i tal, i que crec que pues, en tota la legitimitat del món pot haver qui cregui que no és una obra prioritària. Mm-hmm. No? Però, en tot cas, sí que vull posar de relleu que és una obra que està subjecta a obtenir uns fons europeus. Si no obtens els fons europeus, no la fas. Però si obtens els fons europeus, aquells fons només poden ser per aquella obra. Per tant, conclusió, si et presentes per obtenir uns fons, te'ls otorguen i només els pots dedicar amb allò, els has de dedicar amb allò que te'ls han donat, perquè si no els perds, i si no se'ls quedarà un altre projecte.
I ara us han donat també el pla del foment del turisme, no?
Que a la comarca, ser que... a la comarca això acabarà donant-li, jo crec, una empenta important a tot el xerrer 99 i aquest camí de Sirga, que penso que és un actiu important. Jo crec que no en som conscients plenament encara, però també ho entenc, que no siguem conscients plenament, però nosaltres treballem amb una línia, des de l'equip de govern treballem amb una línia de preparació del municipi. O sigui, el que estem fent és intentar adequar el municipi amb unes infraestructures i amb uns equipaments que ens permetin en un futur apretar fort amb el tema del turisme. És el peix que es mossega la cua. Si no ofereixes un servei, si no tens tota una sèrie d'actius a l'hora de poder reclamar turisme, és molt difícil reclamar turisme. Per tant, jo penso que hem de fer la feina a casa primer, i és que hem d'intentar, doncs, bueno, jo penso que aquesta façana fluvial de Móra d'Ebre, si finalment fos una realitat de punta a punta, tindran 2,6 quilòmetres de façana fluvial, significarien doncs, un balcó a l'Ebre com no existeix en tot l'Ebre. Per tant, jo penso que és una situació molt bona. Si aquí sumem aquesta empresa que tenim en marxa, o la volem posar en marxa, de navegació fluvial des de l'Ajuntament, doncs a mi són uns actius que penso que estan funcionant, perquè te'n dones compte que quan ve gent de fora, que cada cop n'hi ha més de gent de fora, jo no sé si la gent ha observat els caps de setmana què passa a Móra d'Ebre, però cada cop hi ha més gent de fora passejant pel municipi el cap de setmana, doncs aquesta gent, quan veuen el riu, quan veuen la nostra façana, quan veuen la Llea Saurí, quan veuen totes aquestes coses, queden francament sorpresos. Per tant, tot això vol dir que jo crec que segurament que en tots els èxits, segurament que totes les coses corregibles que hi puguin haver, perquè no hi ha ningú infal·lible. Però jo penso que hem començat a agafar un camí important, un camí que no deu ser tan dolent quan hi ha altres municipis no massa llunyans que d'alguna manera doncs, aboguen per una estratègia turística similar a la nostra. Mm-hmm. Per tant, penso que això és important. I a més, una satisfacció, perquè aquest pont d'alguna manera dona continuïtat en aquest camí de Sirga, aquest xerrer 99, entre el passeig del pont i la Llea Saurí, i ens deixa doncs, només un punt conflictiu, que és el punt des de la plaça de Baix fins a la sala d'exposicions Julio Antonio, que també hi ha d'anar alguna cosa semblant amb això, i que doncs, bueno, no us vull enganyar. Tot això requereix moltíssimes visites a la Txer, moltíssimes visites a l'ACA, moltíssimes baralles i reunions, però ens sortirem. Ens sortirem amb això i ens sortirem amb l'altre. En definitiva, la nostra feina és aquesta, és ser matxacons i justificar el projecte, explicar-lo i que d'alguna manera s'entengui. Jo penso que ara cada cop aquest projecte, a la ser tan tangible, al veure's tant, jo penso que aquest projecte cada cop se defensa més ell sol ja.
Estem veient també aquests dies que s'estan fent actuacions al pont de les Arcades. En quin estat se troba el pont?
Bueno, hi ha una situació en la que el manteniment del pont és deficitari, i des de la demarcació de carreteres a Foment a l'estat de Tarragona se van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir que farien una primera intervenció més urgent, perquè vam reclamar des de l'Ajuntament aquesta situació, malgrat que hi hagi gent que diu que ha fet mocions i que gràcies a ell s'ha arreglat el pont. Doncs bueno, l'Ajuntament de Móra d'Ebre fa més d'un any i mig que va reclamar aquesta situació i bueno, han tardat un any i mig, però al final doncs, s'ha fet realitat. Estan fent una primera intervenció molt ràpida, de repicat de tot allò que més o menys està més suelto per poder-ho deixar enllestit, i llavors posaran de nou una red per poder-ho deixar enllestit, perquè sembla ser que a partir del gener-febrer hi pot haver una licitació d'obra integral del pont, que crec que ho dic de memòria, no ho dic exacte, perquè m'ho vaig rebre fa dies, però que estem parlant d'un milió i escaig d'euros d'inversió. Això ja es va fer anys enrere, no sé si recordareu que anys enrere es van fer tota una remodelació integral del pont, amb les arcades, les pilastres, que hi havia unes embestides muntades immenses, que fins i tot hi havia un semàfor que regulava el trànsit perquè es donava accés prioritari un costat de l'altre. En fi, tot això es repetirà, si no ens enganyen, lògicament, no? des de carreteres aquest exercici 2019. Per tant, jo m'he satisfet també de que un pont tan emblemàtic com aquest, almenys per Móra d'Ebre, és la seva icona d'imatge, doncs han rebut allò que mereix, no? Que és un manteniment que potser fa, pues, jo tinc 51 anys, doncs te diria que fa tranquil·lament 30 anys que no, o més, que no s'hi ha fet res.
No ho he vist jo encara, per això li deia. Parlant també de controlar una mica el trànsit, ho podrem fer amb videovigilància el 2019? S'ha aprovat ja el projecte?
Bueno, tenim el vistiplau verbal, tenim el vistiplau del projecte verbal, estem esperant que es reuneixi la comissió, que penso que és el que estem avui, estem a dia
14, si no m'equivoco.
Doncs mira, avui reuneix la comissió, i si sembla que es complís el que ens han dit els tècnics, és que l'informe és favorable i tal, i passa per la comissió, doncs suposo que en una setmana, 10 dies, tindrem el document fent de que ens donen permís, I en aquest sentit nosaltres ja tenim les bases de licitació enllestides, per tant, com que ara ja sabem, ahir vam saber que l'informe és positiu, doncs ara posarem a licitació aquesta inversió de càmeres, i tan bon punt tinguem el permís ja amb paper a la mà, doncs el posarem en marxa. Farem una primera fase en la qual farem a mode experimental la instal·lació d'un nombre determinat de càmeres, i si això realment ens dona un rendiment adequat i ens sembla doncs, que és una solució positiva, farem una segona fase d'ampliació a diferents indrets, ja, doncs, parcs infantils, per exemple, el parc Caní, en fi, tota una sèrie de situacions que amb la feina diària o amb el dia a dia ens donen alguna altra problemàtica, i que intentarem que d'aquesta manera doncs, puguem dissuadir en aquesta gent, doncs, diguem-ne, menys cívica, vale? Dels seus comportaments.
Que costa, eh?
Costa molt. Costa molt.
Això ens hem d'aplicar els deures, eh? Tots.
Costa molt, però jo també vull posar de relleu allò que dia. Hi ha vegades que veus comentaris i que veus coses que et solivienten i que els has d'entomar, perquè no et queda cap més remei, no?, com a alcalde. Però no tot depèn de l'Ajuntament, eh? L'Ajuntament pot posar mitjans i pot fer moltes coses, però també depèn de la gent.
Tirar un paper a la brossa, exemple, o al terra depèn de nosaltres,
per exemple,
mateixos.
O que un nen no es passegi per damunt d'un parterre, depèn de la mare que s'està fumant un cigarro assentada al banc del costat, no? O del pare, dic la mare, o dic el pare, m'és igual. Eh? Però en tot cas el que vull dir és que sí, que podem posar cendres, que podem posar barreres al bosc, ¿vale? Però que al final hi hem de posar tots una miqueta de carinyo amb això, perquè queixar-se és molt fàcil, però al final ho hem de fer entre tots, això.
Seguim avançant amb aquest fil directe, que tenim molts temes sobre la taula, i m'agradaria fer parada també a la piscina coberta i al gimnàs de Móra d'Ebre. Vau decidir amb l'últim ple doncs, seguir amb aquesta gestió que fa l'empresa privada, però amb stand-by, no? O sigui, a l'espera de veure què decideix l'Ajuntament pel que fan aquesta gestió, si segueix adjudicant-la, si es queda a nivell municipal.
Hem fet una pròrroga de la concessió, una pròrroga obligada, pel fet de que havent sortit no teníem la decisió presa. Tenim ja l'informe sobre la taula dels tècnics que l'han fet, falta algun detall que no m'ha acabat de complaure quan hem tingut l'informe, però en tot cas a grans línies hi ha dues o tres coses que sí que puc esmentar que tenim clares, no? Que és que hi ha un dèficit d'inversió a la piscina coberta en quant a la gestió que n'ha fet l'empresa actual, és a dir, el seu manteniment, la seva posada en dia de les instal·lacions. Hi ha un dèficit d'uns 40.000 euros, és a dir, es necessiten uns 40.000 euros per tornar a posar la piscina allò full equip en ple funcionament. Aquesta és una qüestió, i on deu equipar aquests 40.000 euros, perquè aquesta empresa que està gestionant fins ara, doncs, en teoria seria la responsable, però haurem de veure fins a quin punt legalment podem o no demanar aquests 40.000 euros, i aquesta és una de les qüestions que falta a l'informe i que hem reclamat perquè ens clarifiquin, no? I per altra banda, sí que l'informe conclou que amb una gestió més acurada de la piscina, amb una gestió directa, per exemple, de la piscina, és a dir, no amb una empresa privada, sinó amb una gestió que podria fer l'Ajuntament, doncs si es fa una gestió acurada hi ha marge econòmic per a poder tindre guanys. No són uns guanys extremadament significatius, però sí que són guanys. Per tant, en aquest sentit, el que ens plantejarem probablement serà, hem d'acabar d'analitzar-ho tot, però probablement farem una nova licitació, perquè també se'ns ha posat en contacte alguna empresa del sector dient que sabien que això estava en aquesta situació i que ells podien estar interessats, segons quines fossin les condicions, en gestionar aquesta piscina. I bueno, farem això, farem d'alguna manera un primer escandall de veure quines empreses poden estar interessades. Si hi ha quòrum per a poder fer un concurs públic, el farem, i si no, doncs haurem de fer una gestió directa. Però vaja, jo crec que finalment l'opció de darrere serà tornar a treure un concurs públic, i el trobem doncs, a la major brevetat possible. A mi m'agradaria que abans que s'acabi la legislatura això estigui, si més no, resolt pràcticament en vies de resolució, perquè la persona que pugui vindre darrere, siguin nosaltres o siguin uns altres, doncs no es trobin en aquesta situació sense resoldre.
Escolten al fil directe, estem conversant amb l'alcalde de Móra d'Ebre, el senyor Joan Pinyol, a les portes ja quasi del 2019, que el tenim ja aquí a tocar. Ja saben quan portaran a ple el pressupost? Imagino que el deuen estar treballant moltíssim aquests dies.
Bueno, tenim un costum, que és que una de les fites que em vaig proposar quan vaig ser alcalde va ser aprovar el pressupost dins de l'exercici. L'Ajuntament de Móra d'Ebre feia molts anys, jo havia sigut regidor molts anys, i aprovava els pressupostos de l'any en curs al mes d'abril, març, juny, de l'any en curs. O sigui, no de l'any abans d'acabar l'any, no. I això em semblava del tot impresentable. Jo no podia entendre que tu estiguessis engegant un exercici pressupostari sense tindre el pressupost aprovat i que l'aprovessis a mitjan de l'any. Per tant, una de les fites que ens han plantejat amb Sixte, el regidor d'Hisenda, va ser que abans de 31 de desembre de cada exercici tindríem un ple en el qual aprovaríem la proposta de pressupostos per exercici anterior. I així ho hem fet cada any. Cada any a més, el primer any, casualment, perquè de veritat que va ser una casualitat absoluta, va coincidir en que vam fer el ple el 28 de desembre, el Dia dels Innocents.
Ho recordo.
I això va ser una cosa que, bueno, va haver una mica de xiste, va haver una mica de polèmica, i va haver aquesta situació. Mira, i això ha quedat d'alguna manera com una mena de tradició. Llavors intentem pràcticament cada any fer el pressupost el dia 28 de desembre, el Dia dels Innocents, no per res, vull dir, és una cosa una mica així de broma. Enguany possiblement ho farem un pèl abans, possiblement perquè ho tenim bastant avançat. Hem reclamat propostes a l'oposició i en aquest sentit ja ens han entregat propostes, i per tant jo calculo que aquesta setmana que ve podrem reunir-nos amb ells per debatre aquestes propostes que fan i veure si arribem a acords que ens permetin un ampli consens a l'hora d'aprovar el pressupost o no, no? Mm-hmm. Això ja ho veurem. I per tant, doncs sí, la idea és que dins del mes de desembre, sense cap mena de dubte, els pressupostos quedaran aprovats.
Es pot avançar així molt ràpidament a algun projecte per aquest 2019?
No vull enganyar, no tenim... jo crec que hem espremut molt el cítric, per dir-ho d'una manera o altra, no? Hem espremut molt la situació, i jo crec que aquest 2019 serà un exercici, un pressupost molt continuista, però un pressupost amb una mínima important d'inversions, perquè no tenim ara ja més capacitat. Vull dir, el que hem de fer d'alguna manera és acabar allò que tenim en marxa. Sí que és cert que tenim unes obres pendents, com pot ser la plaça de l'Estrella, com pot ser la reforma del passatge de Ràdio Mora d'Ebre, com pot ser, no sé exactament, sé que tenim dues o tres coses més, però en tot cas això ja ho tenim previst, per tant sí que entrarà el pressupost del 19, però insisteixo, no farem un pressupost del 19 extremadament agosarat, ¿vale? Perquè entenem que el 19 és un exercici molt, molt complicat des del punt de vista polític, perquè significarà un abans i un després, i insisteixo molt en això, no sabem qui hi serà, si serem els que hi som ara o si serà nosaltres.
Encara no he pres la decisió?
Bueno, del tot no, la veritat és que del tot no, perquè sempre hi ha coses que t'apreten i que... i hi ha gent que insistix en que facis una cosa en un sentit i en un altre, i per tant, després s'han de parlar molt bé, però no, tal com te vagi, no deixarem passar aquest mes de novembre sense prendre una decisió definitiva, perquè a més s'obren expectatives, i també em sembla just que les expectatives que s'obrin tinguin clar si l'alcalde actual que les obri, doncs, hi serà o no hi serà, o almenys si hi serà o no, dependrà de la gent, però en tot cas si es presentarà o no. No? Uh-huh. Em refereixo, per exemple, a les gestions que hem estat fent a Monson, que han estat unes gestions molt, molt importants i que no puc avançar gran cosa més ara perquè no seria prudent, però en tot cas penso que me diuen, per exemple, l'alcalde de Monson, me diuen, però bueno, què faràs? Te presentaràs o no et presentaràs? Perquè jo vull saber, si hem de fer quelcom allà, volem saber si tu hi seràs o no. I per tant això, doncs, jo crec que s'ha de donar la resposta el més aviat possible, perquè són coses que són interessants, i per tant doncs, cal veure en quin sentit finalment prenem la decisió. Jo t'he de dir que l'equip que em fa costat, no? la colla de gent que treballa a mi, el meu equip de govern, estan engrescats, no? I per tant, com que estan engrescats, penso que d'alguna manera ja hi tenim molt de guanyat, no?
Me deixen la intriga, pel de Bonson, però no li pregunto més perquè
sé que
no pot dir
és
res.
És que no puc explicar perquè no crec, no em sembla just, no vull fer volar coloms, vale? Vull que les coses estiguin negre sobre blanc, que hi haguin papers i quan els papers hi siguin, llavors explicarem el que haguem d'explicar, si és que es pot explicar, perquè a mi no es pot explicar res, a mi sembla Norris, m'entens? I per tant no vull ser... jo he vist altres episodis i altres persones que en aquestes emissores han començat a anunciar coses més en època electoral, m'entens? Que no em bardà, i per tant jo no ho faré, això.
No ens queda temps per a més, però molt ràpid, un minut abans de marxar, hem vist que ja han col·locat gran part de l'enllumenat de Nadal aquests dies.
Bé, la veritat és que Móra d'Ebre sense l'enllumenat de Nadal no seria Móra d'Ebre.
Exacte.
És un municipi comercial i de serveis, i jo penso que és una qüestió extremadament necessària per Nadal, i després perquè la canalla, els nens, la gent en general, tenim massa problemes, tenim massa un ritme de vida massa intens com perquè no ens puguem permetre alguna alegria, encara que en aquest cas sigui una alegria visual quan anem a fer les compres de Nadal. Jo penso que les llums donen aquell ambient, aquella sensació. Si a més doncs, posem alguna estoneta de música, que ja és possible que ho tornem a fer enguany, perquè vam fer una modificació amb la megafonia local, en la qual doncs, està seccionat la part comercial de la resta del municipi, per no haver de sometre tot el municipi a una hora i mitja, no? Però en tot cas, tot això, jo penso que és una cosa que finalment hi ha molta gent que agrada i és just que es faci. Per tant, sí, ho estem preparant perquè el dia primer de desembre puguem ja encendre les llums.
Senyor Pinyol, alcalde de Móra d'Ebre, gràcies per haver passat aquest dimecres pels micròfons del Fil Directe. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.